Al matí, amb Raquel García.
Dicen de mí las malas lenguas, que soy el diablo, que soy una cualquiera. Cuentan de mí leyendas negras, y lo confieso, mi amor, son todas ciertas.
Soy un tabú, un maricón judío, más o menos de boom, una fulana, una bruja vudú, soy la bujarra con la que sueñas tú. Mándame tu regimiento.
El col·lectiu LGTBI encara té molts drets pendents de conquerir. Així ho ha transmès al Cafè de la Ràdio l'activista sabadellenca trans, la Clara Palau, coincidint amb la commemoració del Dia de l'Orgull. En aquest sentit, assenyalava que l'anomenada llei trans, aprovada al Consell de Ministres, es queda molt curta. De fet, Palau la qualifica d'insultant, ja que fixa un període de 3 mesos per fer efectiu el canvi de nom.
Aquest patètic torni d'aquí 3 mesos, que em ressona molt al vulgo usted mañana, és com un insult, perquè la persona, quan s'ha animat, quan s'ha empoderat per decidir fer-ho públic, que a sobre li diguin, perdona, avui no toca, vine d'aquí un temps, això és insultar l'intel·ligència humana.
D'altra banda, Palau també considera imprescindible que es reforci la lluita contra la violència masclista que afecta especialment les dones trans. Però aquestes no serien les úniques fites per assolir. I nosaltres avui a la secció...
Un altre món és possible.
El que volem és parlar precisament de tota aquesta feina que encara queda per fer, i per això saludem el Roberto Piqueras, que és la coordinadora de Calenredos. Bon dia.
Bon dia.
Com vas viure ahir, el Dia de l'Orgull?
Doncs, malauradament, treballant.
O afortunadament,
també,
amb els
també.
Temps que vivim.
És veritat. No, però sí que, bueno, com estic a diferents projectes, ho vaig viure a Viladecans, no aquí a Sabadell, però també reivindicant.
Exacte, i a més, jo crec que s'ha de reivindicar cada dia, eh?
Sí, això
ja va
també.
Bé tenir una data assenyalada, però també doncs, hem de picar pedra, no?, més enllà del 28 de juny. I també ens acompanya avui l'Edgar Urbán, que és, doncs, té 18 anys, és de Can Deu, està estudiant integració social al Ribot i Serra, i a més es troba fent pràctiques a Calenredos. Bon dia.
Hola,
Edgar.
Bon dia.
En el teu cas, tu com vas viure la jornada de l'orgull, i què creus? Per què creus que s'ha de reivindicar?
La vaig viure amb la meva família, la veritat. M'havia de fer càrrec de la família, tampoc vaig tenir molt temps. Però bé, doncs la visc amb orgull, suposo, de poder tenir aquest mes per reivindicar els nostres drets, les nostres llibertats. I content de tot el que s'està celebrant, de tots els actes que s'han fet.
I dels que queden,
sí.
I dels que queden, perquè ara saludem també a l'Eulàlia Corral, que és la secretària de la FAB. Bon dia, Eulàlia.
Hola, bon dia.
A veure, vosaltres, des de la federació, doncs, també us sumeu un any més, no?, a través de la vocalia de gènere, no?, doncs, a la manifestació de l'orgull que es farà a la nostra ciutat el 3 de juliol.
Sí, el diumenge.
Uh-huh. Explica'ns per què.
Bueno, perquè és el tercer any que es fa. Ho fem en col·laboració amb Calenredos i Actua Vallès i el col·lectiu de Famílies Trans aquest any. I, bueno, creiem que és una data que s'ha de celebrar i que hem de reivindicar moltes coses, no només per les persones trans, sinó per les dones... I hi ha molt que reivindicar.
Vosaltres, des de la vocalia, no?, quina tasca, com ajudareu, doncs, a fer viable, doncs, aquesta manifestació, i sobretot a donar visibilitat a les reivindicacions que avui en parlarem, no?, en aquesta secció, en el dia a dia, no?, a través de la tasca que vosaltres feu des de la FAB, no?, amb totes les entitats veïnals, perquè suposo que encara ens queden reptes, no?, per educar la societat.
Sí, queda molt, molt per fer, perquè sí que tenim moltes associacions i la gent està conscienciada, però el masclisme i el patriarcat està al nostre ADN encara, i costa molt de... És una lluita, no?, picar pedra, com dèieu abans, no?
Sí, tant.
Però ho hem de fer.
Ho hem de fer. I escolta, dona'ns allò, 4 dades, no?, de servei per la gent que ens escolta, Lali. On començarà, doncs, aquesta manifestació, no? Quin serà el recorregut i com celebrareu, doncs, aquesta jornada?
Sí, aquest any, bueno, la idea és cada any fer un tram de la ciutat, no?, i recórrer tota la ciutat per tots els barris.
Sí.
L'any passat vam començar a Can Oriach, bueno, a la Ronda Collsalarca, i aquest any comencem a la plaça del Pi, que és a l'Avinguda Mata de Pere, a la plaça del Pi, a les 12, el diumenge, dia 3. D'aquí pujarem a l'Avinguda fins a la Ronda Roureda i després baixarem cap a Can Llong fins a la plaça de Lisboa. Allà tindrem, bueno, farem una batucada, sí, perquè participen els tabals de les Bruixes del Nord, els tabals dels Diables, de la Creu Alta, i Forques de Can Déu, també. Allà farem una tabalada quan arribem, i allà pues, llegirem el manifest i farem una mica de, de festa reivindicativa, sempre, i aquest serà el recorregut d'aquest any.
I d'aquesta festassa, amb, doncs, això, amb la implicació de totes aquestes entitats de la ciutat i per continuar doncs, a picar en pedra, però sense oblidar el toc festiu, que també jo crec que forma part de l'ADN del col·lectiu.
Sí,
moltíssimes gràcies,
també.
Eulàlia.
Molt bé, a vosaltres.
Una abraçada i també felicitats per, doncs, això, des de la FAB també apostar per donar suport al col·lectiu. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bé, gràcies, adéu.
Clar, m'imagino que també, Roberto, és molt important, no?, doncs a tenir la implicació de totes aquestes entitats, no, a, no només de les famílies i dels usuaris de Calenredus o Actua Vallès.
Bueno, és una de les filosofies de Calenredus, no?, estar treballant sempre en xarxa i molt pendent de qui realment després aterritza a un nivell municipal, no?, qui està, diguéssim, fent una tasca directa amb la ciutadania, a nivell de barri, no?, també, que al final, com a entitat única de col·lectiu a la ciutat, som conscients de les nostres limitacions. Llavors aquesta tasca en col·laboració amb la FAB dona aquesta visió i aquest realisme cap a la funció de la manifestació i fem partícips a aquells barris on doncs, potser bueno, no fem una acció directa i d'aquesta manera també arribem més enllà, no?
Perquè en el teu cas, per exemple, Edgar, per què vas decidir doncs, a fer les pràctiques a Calenredus? Jo m'imagino que també per convicció, no?, personal, perquè tu has fet el trànsit, no? Estàs fent el trànsit,
Sí, jo quan vaig començar amb el trànsit ja em van parlar de Calenredus en general, no potser tan específic, i quan em van donar l'opció de, bueno, això, de fer les pràctiques en aquest projecte, la veritat, vaig tenir-ho bastant clar. Em venia molt de gust poder participar en, bueno, això, en aquest projecte, en aquest procés per aprendre d'aquest món i, bueno, i de la Roberto, suposo,
clar,
també.
I per tenir, suposo, doncs, aquest acompanyament, assessorament, i també doncs, a ajudar a connectar altres famílies,
i
no?
I joves. Sempre és beneficiós també aprendre una mica més, sobretot, però en aquest punt del tema LGTBI.
Sí, i a més aprofito, si em deixeu, de fer aquest truc de... Necessitem moltes més professionals i professionals dins de l'àmbit del col·lectiu que es dediquin, que entenem que és una tasca una mica de vegades bueno, complicada o complexa, perquè al final remou moltes coses, no? Perquè per en primera vivència el que has viscut a la teva adolescència, a la infància, etc. I al final estàs com, diguéssim, té una tasca entre activista i també de cures, no?
Sí.
I clar, portar-ho al dia a dia, no? Quan tu ja has viscut potser uns processos molt complexos d'aquest apoderament, doncs entenc que molta gent decideixi dedicar-se a altres professions, potser que li recorda menys aquest passat. I llavors per això dic que necessitem més professionals que hagin realment viscut en primera persona també el que és ser del col·lectiu i fer una tasca professionalitzadora també dins d'aquestes diferents professions de les cures i de l'acompanyament.
Perquè què és el que necessiteu? Quin tipus de professionals? No?
Doncs la més demandada és la de treballadora social dins del col·lectiu trans, pel que suposa dins de trànsit, dins de serveis socials, perquè al final hem d'entendre que hi ha una intersecció aquí que a vegades en recursos més genèrics, també a nivell d'inserció laboral, que... bueno, hi ha una mirada des del sistema, no? Des d'una visió més binària i més clàssica, que no es té en compte certes especificacions que estan molt vinculades a haver viscut un trànsit.
Com per exemple, posa exemples perquè així també la gent es pugui fer una idea.
Doncs per exemple, bueno, la unitat de trànsit al final jo crec que és l'exemple millor, no? A nivell de salut. No és el mateix atendre des de la salut amb una mirada des d'aquest sistema binari cis, no? Des del que s'ha dit tradicionalment que és un home i que és una dona, que no acompanyar a fer el trànsit des d'una primera persona, no? Haver viscut en primera persona aquesta transició, que tens moltes eines, coneixements, mecanismes, no? Per fer una atenció realment molt més acurada. Uh-huh. No dic que les professionals que estiguin ara no facin una bona tasca, al contrari.
Potser el que cal és més formació, perquè a vegades també és per desconeixement, no?
Exacte, això ho dèiem ahir, ho parlàvem el tema de la llei de trans, que feia falta que amb aquesta nova proposta de llei trans faltaria molta formació dins de la salut.
Uh-huh. Quins altres tipus de professionals necessiteu a Calenredus?
Bueno, a Calenredus, el que això, com persones d'integració social, educadors socials, gent que tingui aquesta bona vinculació a ficar-se dins del món de l'educació. També professorat que no només visqui dins de... Bueno, molts cops professionalment viuen encara dins de l'armari, no? Dins de les escoles i dins dels instituts, i no ho fan públicament. Uh-huh. I des d'aquí animem que és una tasca que hem de publicar i hem de fer evident, perquè bueno, dins d'aquesta normalització, no? Al final els adolescents, nadons, etcètera, t'acaben llegint des de la norma, no? Des de l'heterosexual. I no es plantegen que tenen un professor més divers del que potser tenen. Llavors, des d'aquí també animem a fer pública aquesta tasca.
Doncs des d'aquí també aquesta crida, no? Per trobar doncs aquests referents també en l'àmbit educatiu. Nosaltres el que volem fer ara és també doncs escoltar testimonis de persones vinculades a Calenredus. Comencem també doncs a donar veu a alguns d'aquests professionals que ja estan doncs ajudant i formant doncs a les famílies, als joves que arriben a l'entitat.
Hola, sóc Xavier Núñez i Morera, mestra, relatora i performer i artista visual de l'Escola Simuntada, i a dia d'avui també activista cultural, activista del LGTBI, i celebro el Dia de l'Orgull Gay cada dia. És un orgull formar part d'aquest col·lectiu i crec que s'ha de seguir reivindicant aquesta discriminació que patim i que sí que està més visibilitzada i moltes pensem que ja no cal, no? Que només doncs, les que estiguin menys. Però en molts contextos de la nostra ciutat, molts dels que no ens imaginem ser d'una orientació sexual que no és la normativa, no és fàcil conviure i viure amb això. Jo crec que les que sí ho estem així són molt afortunades. Les que sabem i no tenim por i caminem són molt afortunades. Per tant, per les que no ho poden ser, les que no hi poden ser, doncs hem de seguir cridant per poder visibilitzar aquestes veus que són ciutadanes i ciutadans de Sabadell.
Hola, sóc la Maria Antònia, mare i parella de dues dones trans, i formo part del col·lectiu LGBTI de Sabadell Calenredus des que es va fundar. Estic vinculada al grup de transfamílies que es va crear i de la que ja formem part més de 50 famílies, principalment de Sabadell i comarca. I estic celebrant el 28J, especialment participant en les manifestacions que s'estan fent i sobretot col·laborant en la preparació i també participant a la que el proper diumenge dia 3 a les 12 del migdia sortirà de la plaça del Pi de la nostra ciutat. Perquè crec que tot i que hem de seguir treballant cada dia per avançar en el dret de totes les persones que volen viure la seva identitat de gènere i estimar amb tota llibertat, cal seguir recordant i reivindicant la lluita del col·lectiu en un dia com avui.
Bona tarda, sóc la Laura Clotet, estic a Calenredus des de l'inici, donant suport en tallers, grups terapèutics, grups d'acompanyament, i recentment m'incorporo també com a mare d'una persona no binària, i per mi s'ha de lluitar cada dia des de l'acompanyament dels que tenim a prop, picant pedra i fent pedagogia amb la gent que no entén per què hem de reivindicar el dret a ser diferents, i sobretot fer-ho pels més petits, puguin viure amb llibertat, i per totes aquelles persones que encara avui en dia pateixen i són agredides per ser qui són.
Doncs quina potència, quin talent, tots tres. M'imagino el que deia ara, vull recollir aquests arguments que deia la Clotet, no? El fet del dret a ser diferent, no? I estimar amb llibertat. Què és el que noteu? Què detecteu vosaltres a Calenredus? Hi ha cada vegada més sensibilitat per part de la ciutadania? Hem lluitat molt, s'estan aconseguint drets, o veieu un repunt, un retrocés? Quina és la sensació?
Bueno, a veure, sempre el que diem és sí que hi ha una certa normalització d'aquesta diferència, però sempre es fa un imaginari molt basat en la heteronorma, no? I en la heterocisnorma. O sigui, encara hi ha aquestes frases típiques de qui és la dona de la parella, no? Qui és l'home de la parella? O qui fa d'actiu, qui fa de passiu? Que això dins del col·lectiu també es diu molt.
I això es molesta, evidentment.
Això molesta perquè això no trenca la norma. Això reprodueix la norma, no?
I llavors que hauríem de preguntar com ens hauríem de... de qüestionar aquests temes, que cadascú...
Clar,
no?
Clar, aquí és on fem el qüestionament, no? On entraria, diguéssim, com a la part més política de lo queer, no? Que al final seria trencar aquest esquema binari entre què és ser home, què és ser dona, no? I agradar, i també a nivell d'estimar o a nivell de sexualitat, també identificar per què t'agrada un home o què t'agrada del que és una dona, no? Perquè també aquí ens hauríem de construir molt, no? Perquè, clar...
Sí, hem de fer una deconstrucció, no? M'imagino.
Exacte. Molt gran. Sí, i això jo crec que és el que més, diguéssim, com que fa una mica més de mal dins del col·lectiu com a proposta crítica.
Sí, el mateix. Penso que encara s'ha de treballar molt, sobretot des del mateix col·lectiu. Hi ha bastantes carències en suposo que en educació de saber entendre les diferents diversitats i de no quedar-se estancat en... Bueno, el que ens han ensenyat des de petits, que no hauria de ser així. I bueno, suposo que és treballar cada dia, que ara bueno, amb aquest mes de l'orgull sí que tenim més facilitats, no per poder arribar a la gent, però que és una cosa que s'ha de treballar cada dia des de l'educació, des d'informar-nos. I bueno, això, no, només això, sí, sí.
Sí, bàsicament el que ens trobem a Calenredus i també participant del SAI, al final són moltes, bueno, aquests conflictes més intrafamiliars, que a vegades a principi, no, des de la desinformació també donen moltes pors, no només dins de l'àmbit trans, també des de la sexualitat, però que és un aspecte genèric, que podem, per això dir que és una reivindicació que pot anar tot l'any, perquè a nivell d'educació sexual encara estem anys enrere.
És una assignatura pendent,
sí,
no?
Una assignatura molt pendent, i també perquè s'ha donat, i abans ho parlàvem, des de la medicina, no? Des d'aquesta visió tradicional de la sexualitat com allò científic, no? I que és una cosa que va molt més enllà, que va des dels plaers, que és una cosa mundial, no? I que va molt més enllà de...
Sí, reivindicar un altre enfoc, no?
Exacte.
També.
Sí, sí.
Què en penseu també sobre doncs, això, no? Abans escoltàvem a la Clara Palau, no? L'activista també sabadellenca i també doncs, una de les fundadores de Calenredus, de tot el tema, no? de la nova llei trans aprovada pel Consell de Ministres. Què és el que en penseu? També es queda curta? Què és el que vosaltres reivindicaríeu?
Parlo jo.
Sí,
a veure, jo potser tinc una visió més optimista del que ha dit la Clara, que tinc, o sigui, vull dir, estic d'acord amb tot el que diu ella, però sí que és veritat que dona oportunitats amb el tema de les persones intersex, que per exemple la mutilació genital, això ja es deixarà de fer totalment, a tot el nivell estatal, que aquí a Catalunya ja s'havia deixat de fer, però aquesta pràctica, no? I també que dona l'oportunitat que aquestes persones identificades com intersex, quan són nadons, no es categoritzaran dins d'un sexe. O sigui que quan ja siguin adultes podran decidir. Que això jo crec que serà una cosa que hauríem de fer per tota la població. De que no ens categoritzin dins d'un sexe al néixer, no? O dins d'un gènere, i que ens deixin decidir quan ja som grans i adultes. Llavors, jo crec que això és una cosa que s'ha de reivindicar, vull dir que estarà dins de la llei i que és una cosa positiva també.
Sí, sí. Bueno, en general jo penso que sí que potser hi ha coses a millorar, però que en general també penso que s'ha avançat una mica, i que també s'agraeix perquè, bueno, en el tema d'això, del temps, no, que es trigava abans en fer el canvi de nom, en la documentació. Sí que almenys quan jo la vaig realitzar l'any passat, jo recordo que va ser un procés molt lent.
Com ho vas viure?
Amb bastanta ràbia. Ràbia perquè penso que és una cosa que hauria de ser més fàcil i que no han de ficar tants obstacles, tantes dificultats, perquè és una cosa bàsica com quan una persona es vol canviar el cognom, penso que és el mateix. I això sí que és agradable, s'agraeix que es pugui fer ara potser més ràpid. I per això sí que es podria agilitzar una mica més, no?
Però que tu sí que destaques que s'ha avançat,
sí,
no?
Sí, jo penso que sí.
I per la gent que critica, per exemple, doncs aquesta llei, què els hi diríeu?
Que critiquen en quin sentit?
Perquè hi ha crítiques per tot. Per exemple, això de fer el trànsit, no? De, per exemple, doncs que ara sigui doncs molt més efectiu, no? El canvi de nom, hi ha molta gent que ho qüestiona, no? Com si doncs fer el trànsit, no? Fos fer un canvi tan fàcil, sí, no? I suposo que quan un decideix fer efectiu, doncs...
Si et refereixes a l'autodeterminació de gènere, no? De, que ja no és un control mèdic, que ja
sinó
no és...
Sinó que aquesta... un mateix... Exacte. És molt més fàcil ara.
Exacte.
Clar, o sigui... Abans havies de passar per un...
Sí, per un control psicològic o psiquiàtric.
Bueno, com dèiem abans, també ens hem de plantejar des de com qüestionem la nostra sexualitat, doncs llavors per què això ens interpel·la, no? I això ens molesta, què hi ha darrere, no? D'aquesta capacitat d'autodeterminació del gènere, que és una cosa molt més complexa, molt més fluida del que la societat ens ha dit que és, i a partir d'aquí, bueno, entendre que les limitacions a nivell, per exemple, hi ha hagut aquests missatges, no?, de homes que es canviaran el gènere i amb el tema de les violències masclistes i
per
tal, no?
Què
succeeix? Els delictes o qualsevol aspecte que hagi succeït abans d'aquesta transició de gènere o canvi de gènere a la documentació queda, diguéssim, documentat quan has fet aquest canvi. Vull dir, el registre, la teva masculinitat i el masclisme, també hem d'entendre que no només queda en un cos d'home, que el masclisme va molt més enllà, vull dir, com la LGTB-fòbia, vull dir, el patriarcat ens interpel·la en un nivell genèric, però que això no genera un privilegi, vull dir, fer aquest canvi de sexe. I a més, que quan ho vius en primera persona, vull dir, ja és el tràmit que és la mateixa el que deia l'Edgar, no? O sigui, tot aquest procés ja està sent una violència estructural de fer tot aquest procés burocràtic que no és molt còmode de viure. Vull dir que no és un tràmit fàcil.
No.
Tu no ho has viscut com un privilegi, no?
Exacte.
Ni tan sols, que va.
Doncs escoltem, més vivències, més testimonis de persones, usuaris, famílies vinculades a l'entitat.
El meu nom és Alicia i visc a Sabadell. La meva vinculació amb Cal Enredus va començar fa uns mesos quan el meu fill em va dir que és un noi trans. A Cal Enredus hem trobat un espai on compartir experiències i inquietuds i ens hem sentit molt acompanyats sempre que ens ha calgut. El Dia de l'Orgull el celebrem cada dia, anant amb el cap ben alt i visibilitzant el col·lectiu allà on anem. Falta moltíssima pedagogia encara per fer i l'hem de fer entre tots.
Buenas, soy Kiko, tengo 27 años y soy una persona no binaria. Participo del proyecto Espai Segur de Roberto Piqueras en l'Estruc y celebraré el Día del Orgullo en realidad como un día más, no porque no piense que sea necesario ni mucho menos, sino porque para mí la lucha es diaria y mi mera presencia en espacios reservados para la hegemonía cis heteropatriarcal ya supone un tipo de reivindicación para las personas queer y que sencillamente salgan de la norma por el motivo que sea. Y es este el motivo, ¿no?, por el que hay que seguir reivindicando esta jornada, así como luchando contra el resto de opresiones, junto a nuestros hermanos animales no humanos, junto a nuestras compañeras mujeres, junto a todas las personas que sufren, personas humanas y no humanas, que sufren la opresión a diario, porque sin acabar con toda opresión no seremos capaces nunca de vivir en libertad y en paz, que en definitiva es lo único que queremos.
Hola, soy Miriam, tengo 28 años, soy una chica cis Y bueno, más que celebrar el Día del Orgullo, yo creo que lo que hago es reivindicarlo en mi día a día, en mi círculo más cercano, cada vez que sale una conversación, un punto de vista diferente, ahí es cuando intento darle visibilidad, darle voz a la necesidad que hay de ser libres donde queramos, cuando queramos y como queramos. Por eso creo que hay que seguir reivindicando. Ojalá llegue un día en el que no, pero de momento tenemos que hacerlo y creo que se empieza como por aquí, ¿no? Luego se sigue a otras escalas, que por eso precisamente también formo parte de Spice Good, de Calen Redus en Sabadell. Y nada, y esto es pues trabajo de hormiguitas, pero bueno, con fe de que podemos.
Hola, em dic Ros i jo, doncs, normalment el dia del 28J, el dia de l'orgull, solc anar a les manifestacions que s'organitzen a la meva ciutat o a Barcelona o a algunes activitats que tinguin relació amb el dia de l'orgull, que estiguin organitzades, doncs, pel col·lectiu LGTB o similars.
Doncs déu-n'hi-do la diversitat, eh? Hem comprovat la diversitat i la riquesa també, no?, de testimonis, de mirades i de reptes pendents dins del col·lectiu. Per cert, expliqueu-nos algunes d'aquestes activitats, no?, Espai Segur, quins són els àmbits, no?, de Calen Redus per la gent que ens escolta i també si vol formar-hi part.
Sí, exacte, o sigui, bueno, un dels canals d'entrada és directament a Calen Redus, que seria el projecte genèric, però dins de les demandes, clar, s'han anat construint diferents grups segons les necessitats. Llavors, tenim un de... que seria la colla Calen Redus o Espai Segur, que és per majors de 18 anys, que pertanyen al col·lectiu d'una manera genèrica, diguéssim, més transversal. Després sí que tenim el grup de transfamílies, que aquest està més liderat per la Maria Antònia i la Clara Palau. En aquest sí que s'aborda, no?, tot el tema de l'acompanyament a les persones, sobretot adolescències trans o infàncies, amb les famílies.
Sí.
Després també hi ha un grup només per dones trans, després hi ha un altre que hem constituït aquest any de dones lesbianes, que ho vam fer pel 26 d'abril, que també, no, com a grup no teníem allò, un teixit associatiu dins de la ciutat i estem a partir d'aquí fent una mica d'aquest reforç, no, aquest acompanyament perquè també tinguin aquesta visibilitat.
Sí.
LGTBI Gang també.
Exacte, el grup d'adolescents que
està creixent moltíssim en quant a grups i activitats.
Sí, la veritat que aquest any ha sigut potent en aquest sentit de consolidar-se aquests diferents grups i el d'adolescents ha sigut una cosa quinzenal, fem trobades cada dues setmanes a l'Estruc, que a l'Estruc estem allà a veure si es consolida com un espai segur per trobades LGTBI, que sí que és, hi ha aquesta funció i aquesta intenció. I així de grup, bueno, dins de transfamílies hi ha diferents grups també que aborden temes de salut mental, un tipus d'acompanyament una mica més especialitats en aquest sentit. I després, bueno, per la gent que vulgui trobar-nos en xarxes socials, ja tenim un canal d'Instagram, també hi ha un canal de WhatsApp per notícies, que també compartim no tot allò només que fem, sinó també notícies que van sortint a la ràdio, a canals de comunicació, vull dir.
Doncs déu-n'hi-do a la diversitat, com dèiem, de propostes, de, doncs això, no? D'idees i d'usuaris que teniu. Nosaltres ens agradaria, perquè a vegades, no sé si vosaltres creieu que, clar, també el llenguatge a vegades costa, no? No ens agrada posar etiquetes, però clar, hem de definir. Jo crec que potser també per fer pedagogia una mica.
Vale.
Comencem parlant les sigles, no? LGTBIQ. Què vol dir? Quin és el significat? A qui representen?
Les sigles de... Doncs la L de lesbianes, la G de gais, la B de bisexuals i d'intersex, T de transexuals i després la Q de queer.
Que potser aquest és el més desconegut,
sí,
no?
Sí, el de trans també hem de dir que, bueno, aquí a Espanya es diu la T només com a trans i ara s'afegeix l'asterisc per donar a conèixer que hi ha moltes maneres de viure lo trans, des de lo transgènere, lo transsex també, que a vegades sona que s'ha quedat com un mot desfassat, però hi ha gent del col·lectiu i de l'entitat sí. que encara ho reivindiquen i que amb total suport, vull dir que no al final sí. hem d'entendre totes les realitats i la diversitat de viure-lo trans. I després lo queer, que és el que potser menys
més
sona i
no?
més
que desconegut. Potser hauríem de fer una mica de pedagogia.
Sí, però clar, que és molt complex lo queer.
Perquè no encaixa, no podríem encaixa. Dir, no? En les categories d'home o dona.
Exacte, no només és...
En el model binari.
Sí, exacte, reivindiquen, perquè clar, el que sí. busca el queer políticament és destruir les categories. Llavors, clar, per això de vegades no es posa dins de l'LGTBI+, perquè el queer el que ens uh-huh. anomena és com hem de qüestionar, és el que és d'acord de qüestionament també, no?, de uh-huh. qüestionar aquestes sigles, aquestes categories, per què serveixen, a qui estan donant resposta, no?, sí. qui estan deixant fora. Llavors, clar, de vegades s'intenta de vegades no, és allò que està sí. com a mitges tintes, però perquè reivindica també sí. la destrucció, diguéssim, o l'eliminació de la categoria home-dona, eh? També de partir d'aquí, que són és el feminisme queer, el feminisme trans, sí. que ja parla, no?, de que aquesta categoria com a base ja crea desigualtat. Llavors, clar, per això posa un qüestionament sí. que a nivell institucional doncs encara no estem en aquest punt. No sé si arribarem.
Ojalà, però no.
Però de moment això costarà de treure. Llavors, i fins i tot com a un missatge sí. públic i que sigui un debat ciutadà, que crec que encara no estem aquí.
I quan parleu de cisgènere i tot això, què vol dir?
Clar, quan diem cisgènere és la persona que li han assignat un sexe al néixer i un gènere que sí que pertany d'alguna manera quan la persona és adulta es representa, no? Si, per
se sent
exemple,
identificada,
exacte.
No? Per exemple, jo com a dona.
Exacte, tu t'han assignat aquest gènere i aquest sexe uh-huh. quan vas néixer i ara com a adulta et segueixes reconeixent com a dona, no? Llavors això és una persona cis. En el vocabulari el que vol dir sí. trans i cis, lo trans vol dir no és una cosa de transició, que jo pensava que venia d'aquí la paraula,
sí.
però ve de lo altre. Es va denominar lo transsexual com a l'altre sexe. Ja des del món, bueno, des del llatí, sí. no? Llavors lo cis és, crec que té aquesta part ara, no sé si és com lo mismo, no? Com el contrari de lo altre. I per això el mateix col·lectiu va agafar com per dir, vale, hem de denominar allò normatiu, no?, també, i per això es va agafar aquesta part de cisgènere, com aquestes persones, això, que estan categoritzades dins del gènere assignat al néixer.
Uh-huh. I quan parlem de disfòria de gènere, què vol dir?
Mira, doncs... sí, sí. Bueno, jo almenys sí. la disfòria sí que l'entenc com un... potser un sentiment de... És que ara en català no em surt. De rechazo.
Sí, de rebuig. Sí,
de rebuig. Sí. Un sentiment de rebuig potser a les característiques o rols que estableixen... sí, que estan establerts sí. en el gènere que s'ha assignat al néixer pels genitals. Sí, jo l'entenc com això, almenys. Mm-hmm. Sí que, bueno, hi ha gent que l'explica de diferents maneres, però...
Sí, i jo crec que, o sigui, és una categoria, la disforia de gènere, o tu has dit un sentiment que també ve molt vinculada sí. a aquesta patologització de lo trans. O sigui, al final és aquesta idea d'entendre que és una patologia, no?, i encara es vol denominar com disforia de gènere, com si fos un símptoma.
Exacte, que
I,
no ho és.
Exacte, no ho és, i que tothom en algun moment o altre ho viurà i ho ha viscut aquesta disfòria, perquè els estereotips i els rols sí. de gènere, no?, que els feminismes ja porten reivindicant molts anys...
I encara ens queda.
Doncs parlant d'això, justament, parlant que hi ha uns estereotips, no?, que ja podríem parlar des de Simone de Beauvoir, que ja deia, no?, com no ets dona, converteixes en dona. Llavors, clar, aquest convertir-se en... Això és educació, això és pedagogia, això són uns estereotips que mm-hmm. hi ha socialment. Llavors, clar, trencar això, tothom, en un moment o altre, hem demanat algú que potser no, per gènere, no era propi, no? I era una lluita, demanar una joguina o demanar fer un esport concret o el que sigui. I això, vull dir, ho viu més gent, no només la gent trans, vull dir...
Aquest qüestionament, no?
Aquest qüestionament
que dius,
de...
no em sento, no?
Exacte.
Identificada amb aquest referents.
Però això sí, es va reforçant, diguéssim, que està en una constància, doncs sembla que es consolida en aquesta disfòria de gènere. Però al final és aquesta lluita entre l'ús social...
Aquests qüestionaments, no?
Exacte.
Entre... Sí, sí, el que et ve determinat, no? I el que tu creus.
Exacte.
No sé si voleu afegir alguna altra paraula que creieu, no? Que hem de... Doncs això...
Bueno, també falta la A, que no parlem de la asexualitat, no?
És
que és un col·lectiu que sí. Tenim molt invisibilitzat i també forma part de les lletres que poques vegades s'integren, no? La asexualitat, persones que construeixen les seves relacions no a partir d'aquesta atracció física i sexual, però que sí que poden tenir relacions, que també això és un mite, no? De que sembla que si ets asexual no pots tenir relacions, sí que pots tenir-les, però es viuen des d'una altra manera i es fan des d'una altra visió també l'opansexual, no? També.
O sigui, l'altre seria pansexual, que
sí.
És, no? Més...
Bueno, aquest que també estaria dins del paraigües de la bisexualitat, no? Sí. Que també seria acceptar tots aquests gèneres també des de la no binarietat, etcètera, i diguéssim com que és fer aquest lligam o aquest vincle amb les persones no a partir del seu sexe o gènere, sinó a partir de la persona que tens al davant.
Doncs ens queda molt per avançar, per picar pedra, per descobrir, per aprendre, no? També, i per doncs, ajudar que el col·lectiu aconsegueixi doncs, tots aquests drets pels quals doncs, el 3 de juliol, aquest diumenge, sortireu al carrer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per l'oportunitat.
Una abraçada i que vagi molt bé. Molt bon dia.
Con la policía.